Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 81. Vingegaard 2, Pogacar 2. Esteu a punt? Ens esperen 3 minuts de resum sonor del que ha passat aquesta última setmana. 3, 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
Vingegaard goes. Destination, Combloux.
Come on, Jonas. This is Tour de France winning stuff, what you do, huh? Come on.
The confidence as a Tour de France winner is there.
Come on, Jonas. Come on. You're still gaining time.
He's only 28 seconds behind Pogacar on the road.
Pogacar finished second, huh? So he's also stronger, but you kill it. Come on. So proud of you. Still the line, Jonas. Still the line. Every second counts. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on. Last 400 meters. Everything until the line.
Here comes Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard has flown his way from Passy to Combloux. This is a stunning, stunning time trial.
I'm gone. I'm dead.
Adam fight for the podium. Mark always with today. Always with today.
Ayer simplemente fui a la habitación y le di un beso, le dije que en estos momentos cuando más le queremos y cuando más le apoyamos y cuando más estamos del lado humano de la persona, porque sabemos perfectamente que deportivamente el primero que quiere ganar siempre es el propio.
Not your first victory on the Tour de France, but can you tell us, can you explain what this victory means for you?
It means a lot because it's just hard and cruel to be a professional cyclist. You suffer a lot in preparations. You sacrifice your life, your family, and you do everything you can to get here ready. And then after a couple of days, you realize that everyone is just so incredibly strong that it's just hard to follow the wheels sometimes, you know. And the other day, I'm called the losers.
Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde.
On a respecté les consignes. Hein.
Trop. Ah les amis.
It's amazing to take my second victory in the Tour de France, and I almost cannot believe it. It was definitely a crazy battle we had all these 3 weeks, and I think it has been a really, really nice race to watch, and also for us. I think I really appreciate the battle I had with Tadej this Tour de France.
Pero aquí está la que se va a convertir en el primer maillot amarillo de este Tour de Francia, segunda edición de la carrera. Venía para trabajar, pero se escondía este ataque bajo la manga. Ganadora.
10 kilómetros alla conclusione. Si è mossa con grande rapidità, con grande energia, le ha staccate tutte e si appresta a vincere per netto distacco a Clermont-Ferrand. Lotte Kopecky, gli applausi del pubblico di Clermont-Ferrand. La bandiera belga del ciclismo femminile, la campionessa nazionale del Belgio, Lotte Kopecky.
Le cœur corseux, et elle va aller chercher aujourd'hui, eh bien, la tunique de maillot jaune. Elle va troquer son maillot de championne nationale belge pour le premier maillot jaune de ce Tour de France. Bravo Lotte Kopecky. Incroyable la victoire de Lotte Kopecky.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Bé, escenaris i sons que molts de vosaltres us hauran transportat en moments diferents d'aquests últims dies, segur que el reconeixeu. Tot i que, hi ha gent que ens diu que aquest resum sonor potser l'hauríem d'explicar abans de sentir-lo i no pas després, com estem fins ara. Bé, ara com que ens aturarem unes setmanes per vacances durant aquest agost, per la Vuelta tornarem. És a dir, que a finals d'agost tornarem amb Ràdio Volta, ara, després d'aquest, ens aturarem, farem un petit parèntesi. Us llançarem a través de xarxes aquesta pregunta, a veure si preferiu la descripció del que sentim en aquest resum sonor després o bé abans. Bé, us posem al repte, a veure si encerteu el que estem sentint. En qualsevol cas, repassem el que hem sentit. Hem començat amb aquesta contrarrellotge descomunal de Jonas Vingegaard per començar a tombar el Tour cap al seu costat. Hem continuat amb el famós I'm dead, bé, de fet diu I'm gone, I'm dead, de Pogacar, just l'endemà d'aquella contrarrellotge pujant al coll de la Losa, el dia en què es va decidir de forma definitiva aquest Tour de França. Hem passat també per la roda de premsa, una roda de premsa per guardar una atenció als mitjans, aquesta de Matej Moric, just després de guanyar la tercera etapa per al Bahrain, l'equip del Xavi Florencio. Busqueu-la, en parlarem després amb el Fletx, eh? Busqueu-la, recupereu-la i guardeu-la, perquè us emportareu amb vosaltres molts dels valors d'aquest esport. Hem sentit també l'ambient al revolt Thibaut Pinot en ple Vosges, a prop de casa seva, en el que és el seu últim Tour, regal o autorregal de Pinot, anant sol en escapada, passant per davant dels seus amics, veïns, aficionats, un dels ciclistes més estimats del gran grup, que ho deixa, i ben a prop de casa seva va rebre aquest homenatge de l'afició en unes imatges que foten els pèls de punta. Hem sentit també Vingegaard, després de guanyar aquest seu segon Tour, i finalment l'arrencada del Tour femení amb victòria i primer lideratge per a Lotta Kopecky. Va, que tenim molta feina. Vinga, va, territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac.
Ja tenim una altra Tour a la butxaca. T'ho has passat bé al final?
Sí, cada dia, ha estat increïble. Jo crec que un cop s'havia aclarit la general, aquest dubte que teníem a l'anterior podcast sobre qui estava més fort, l'hora de veritat, com esperàvem, i vam dir, va ser la crono, tot i que esperàvem també que poder la crono no aclarir gaire, perquè estaven tan igualades les forces que al final hi havia aquesta possibilitat, però no, a la crono el Vingegaard va demostrar realment qui era el més fort i així va estar, però és que tret d'això, l'endemà, l'etapa muntanya, les dues etapes que vam tenir de lluitar per l'escapada han estat increïbles, excepcionals, amb victòries del Kasper Asgreen i del Mohoric. Un Tour guapíssim, la veritat. Dia a dia l'hem gaudit.
Sí que és cert que, mira, ara en parlaves, potser molta gent recordarà l'etapa del Coll de la Losa, que clar, la imatge de Pogacar enfonsant-se i perdent tant temps, home, impacta molt i la recordarem durant molt temps. Però jo, per mi, l'etapa decisiva, i tu deies, és la contrarrellotge, eh? Perquè allà li obre forat, sí. Però sobretot el cop moral, de Vingegaard a Pogacar.
Sí, aquest és el cop més fort. Era una lluita psicològica 100%, es veia, aquest marcatge fèrric que portaven el Vingegaard i el Pogacar dia a dia al Tour de França. Recordem, en un context en el Tour que està corrent com ells corrien, que semblava juvenils, no és fàcil, perquè hi ha molta tensió, el Tour és una cursa que ha de per si tens molta tensió dia a dia, i a sobre afegir-hi això, no? Un marcatge entre tots dos per les bonificacions, perquè no em tregui de roda, en baixada, en pujada, el Vingegaard que mira a l'esquerra i l'altre ataca per la dreta. Clar, són moments de cursa que estaven tot el dia amb una guerra psicològica molt gran, no? Llavors arriba la contrarrellotge, on el Vingegaard realment demostra que és més fort que el Pogacar i el Pogacar rep un cop molt gran, massa poder pel seu ego, no? També, que ho hem de dir, no? Tot campió, tots en tenim i aquests personatges, i en concret el Pogacar, sembla que no, però el té. O sigui, la seva manera de córrer és això, no? És demostrar qui sóc, que estic més fort i et trec de roda, no? I clar, el moment que el Pogacar, que en certa manera és un caràcter molt més modest, li demostra que està molt més per damunt que ell, el Pogacar no l'encaixa del tot bé, això.
Potser no ens, o no, segurament no ens esperàvem aquestes diferències tan grans a la crono, però tu sempre defenses que, clar, és que és així, que la contrarrellotge allà es demostra tot, allà surt tota la veritat a sobre la taula, perquè no pots jugar amb que si l'equip, amb que si demà ja tornaré, amb que si m'amago, si faig un joc, una partida de pòquer, allà és l'hora de la veritat.
Ho és, i entre altres coses perquè estàs sol, Isaac. Mira, això me'n recordo, vaig llegir el llibre de l'Andrea Gassi, i mira, jo del tenis no el miro gaire, però em va sorprendre molt d'aquell llibre quan el Gassi explica lo sol que està el tenista i descriu el tenis com l'esport on realment estàs més sol, no? I aquest fet d'estar tu tot sol davant de tot, l'Agassi ho planteja com un repte, no? Jo pensant-ho i traslladant-ho al ciclisme, la contrarellotge és el més semblant i més proper al tenis en aquest sentit, no? Estàs tu sol, no pots tenir contacte amb ningú, clar, el tenis és més, no pots ni mirar l'entrenador, però en el ciclisme tu no pots mirar el teu director esportiu, ell et parla, vale, el sents per la ràdio, però no tens contacte, no? I estàs tu sol amb un esforç superintens on t'estàs realment jugant tot, no? Això és molt important. O sigui, això crec que per un esportiu és un repte molt gran. I sobretot en el ciclisme contrasta molt amb el que et trobes a dia a dia. En un Tour de França, clar, en aquest és una situació única. És aquell dia de la crono. Per tant, és molt difícil. Jo trobo una especialitat que, mira, la Mireia Benito ho explicava també al podcast, no? El podcast quan va fer el campionat d'Espanya, no? Va guanyar el campionat, bueno, el títol, ho explicava molt, molt bé, no? I deia el que ella volia que l'entrenador li digués, no? Des del cotxe. I clar, és que són coses, és una situació molt mental, molt física també, perquè t'has de saber regular molt bé, saps una distància. Mira, un altre corredor que m'encanta és el Campanars, no? Que ell ve del triatló i deia, clar, el ciclisme és molt diferent perquè mentre el triatló, la natació, tu tens una distància i és tot saber-te gestionar en aquesta distància, en el ciclisme deia, no la distància t'has d'oblidar perquè en el ciclisme quan qui està més fort és qui realment al final, qui aguanta més, no? El patiment és qui realment guanya. Però clar, en una crono no, tu sí que t'has de regular aquella distància, estàs sol davant d'aquell repte, no? És un escenari molt diferent en el que és el ciclisme. Per tant, és on es juga tot. No et pots amagar, no et pots ajudar a ningú, estàs competint contra un altre adversari, però no el veus. Clar, és un escenari per mi, jo li tinc molt de respecte perquè el veig molt difícil també, no? La contrarellotge.
Ara, mentre estaves dient tot això, estaves explicant tot això, m'anant passant pel cap diferents preguntes, diferents escenes. Per exemple, has parlat de la ràdio. Recordaràs que aquesta setmana, el dia del Coll de la Losa, que bé, hi va haver aquell moment, que jo crec que també passarà la història, de la ràdio de Pogacar, quan diu «I'm done, sí. I'm dead». I després Pogacar explica l'endemà com o cap de dos o tres dies, no recordo bé, com recordava la mirada del Marc Soler que l'anava tibant constantment. Tu que has estat allà, quan ets, encara que no parlin amb tu directament, però ets un corredor i algú del teu equip, el líder del teu equip, fa una declaració com aquestes, hosti, com són aquells moments? M'imagino que deuen passar mil coses pel cap i deu haver mirades i deu haver de tot, no? Ha de ser, ostres, realment moments únics.
Sí, això segurament des de dins ho han viscut amb molta intensitat, no? Però sí que és aquesta comunicació que existeix via ràdio, no? Entre, no solament entre el corredor i el cotxe, sinó, com has dit, entre el corredor i els seus companys d'equip, no? Això ho està escoltant tothom, no? I ara, mira, també ho escoltem en televisió, però clar, és una comunicació que sents aquest missatge i tu poder, sobretot una etapa de muntanya, no estàs directe realment amb el corredor, però tampoc estàs gaire lluny, no? I intentes fer el possible per ajudar-ho, i sobretot perquè sents que un corredor està, un company, arrossegant la tovallola i intentes evitar això, no? Intentes fer-li entendre que són moments de la teva vida, de la teva carrera esportiva i d'aquest Tour de França que, en certa manera, els has de passar. Que no tot és guanyar, no tot és estar fort i treure la roda a la resta, no? També tu has de patir moments difícils, no? I part del teu creixement, sobretot, es basa en això, en la teva capacitat d'aixecar-te, de dir, vale, això és el Tour, estic al Tour, és un moment dolent molt important, però ha de passar, no? És com hi ha una tempesta, has d'esperar que passi, no? I el Pogacar jo crec que en aquest Tour si ha après alguna cosa és això. És a aprendre que si arriba la tempesta no pot fer res més que esperar que passi. I aquell dia va passar per ell, amb l'ajut del suport, sobretot del Marc Soler, no? que això, mira, va tenir la sort de tenir algú que amb aquella mirada, no? L'anava empenent i l'anava ajudant i l'anava donant aquest escalfor, no? que aquesta part bona, no? de companyerisme que ell necessitava en aquell moment. I això li va ajudar a passar aquella tempesta aquell dia. Després es va refer i va sortir el sol i mira, va inclús acabar guanyant una etapa, no? Però ja ha acabat molt bé el Tour del Pogacar, però la pregunta és, no? És com és, no? I per què? I té aquests dies dolents el Tadej, no? I això ho ha d'esbrinar ell, l'equip, el seu entorn i bueno, poder acceptar que aquell dia arribarà en un Tour, perquè hi ha molts correus que al Vingegaard no se li ha vist aquell dia dolent.
Ja.
Però el Pogacar l'entén, ja s'ha vist, ja mica en mica anem coneixent la seva carrera esportiva, fem memòria, ostres, aquest corredor, sí, corre molt ofensiu, però també té dies que no pot fer res, i això li arribarà, i li arriba, acaba arribant al Tour de França. Llavors, què ha de fer, no?, perquè minimitzar aquell dia tan dolent, no? És una pregunta, tot un repte per ell, jo entenc.
Reflexió molt interessant. Un altre moment d'aquesta última setmana que jo crec que és important perquè s'ha fet viral i jo crec que acosta els aficionats de peu el que realment viuen els ciclistes són les declaracions de Moritz després de guanyar l'etapa, no sé si les vas poder sentir, però bé, recordant-se de la família, sí, dels companys, de mecànics, de físios de l'equip. I jo vaig, aquell dia, aquella etapa, vaig pensar molt en tu, primer per la tercera setmana, que aquesta etapa no sé si l'hagués pogut guanyar la primera o la segona setmana per qüestió de desgast, i segona per com la va guanyar, aquests caçadors d'etapa que tu sempre ho destaques. Què et va semblar tot plegat?
No, va ser un dia super emocionant per molts, l'entrevista del Tour, no? Per tota l'emoció que desprenia el Mohoric, no? I ell va dir una cosa molt interessant també, perquè li van demanar, crec que era l'endemà, no? Que li van dir, bueno, com és que estàs tan emocionat? I ell deia, bueno, és que al final tu fas tot el possible i creus que has fet de tot per arribar molt ben d'estat de forma al Tour de França, vens al Tour i et trobes que tothom està més fort que tu. I és que això ho va dir, i clar, era molt il·lustratiu, i és com una certa frustració, no? I dius, vale, i ara què, no? Si jo ja més ho he fet tot, no? I la gent també, clar, però és que és el que té el Tour de França, que el nivell és altíssim. I és que això, aquella frase seva descriu el que és el Tour. El nivell és el més alt que trobaràs mai, no? Poden haver-hi proves més, menys dures, però al final el nivell de competitivitat amb el que et trobes al Tour de França és enorme. Tot és molt car. Puntuar un sprint intermig costa car. Puntuar un port de muntanya és car. Anar en fuga, en escapada, fer un atac, sprintar, tot costa moltíssim perquè a nivell està molt més per damunt que tota la resta, no? Llavors, clar, això t'ho diu el Mohoric, que guanya l'etapa. I guanya per res, per mil·límetres, per foto finish. Clar, allò és un... Això és un esclat d'emocions, no?, per ell al final. I ha parvat el guanyador del dia abans, o sigui... A l'últim moment, jo crec que mira, és molt lícit, no?, tenir un campió com ell emocionant-se d'aquesta manera al Tour, no? Perquè al final, mira, és l'esport i jo crec que ens demostra per un esportista, per un campió, per un superdotat com és ell, el que costa assolir reptes, no? I és el cas del Mohoric.
Abans no acabem, tenim un nom pendent que ja fa un parell de setmanes que diem, n'hem de parlar. Què t'ha semblat el Carlos Rodríguez? Al final cinquè, però vaja, superant també aquella caiguda i sent molt jove, quina maduresa que té aquest tio, eh?
És excepcional. És un altre corredor d'aquests tocats amb la vareta, no? Jo crec que ser debutant al Tour i marcar aquest registre amb etapa guanyada i tot és superimportant per ell, i jo crec que tenim moltes esperances, per part nostra, de tenir que tenim un corredor Tour. I a mi hi ha una frase també que a ell que em va agradar moltíssim, no? Que ell li demanava al contador, no?, una entrevista abans de l'etapa, que com valorar, quina nota es posava, i ell deia, bueno, jo no em puc posar cap nota, això m'han de valorar des de fora. Però el que ell va dir, no?, que la cursa li va agradar moltíssim, que va gaudir molt del Tour. I això és el més important, no? És un corredor que, evidentment, s'ha enamorat del Tour de França. S'ha enamorat d'aquesta prova i mira, hi ha gent... No és fàcil, perquè de vegades jo, per exemple, li tinc amor i odi al Tour, i sempre l'he tingut. I, bueno, de moment, el Carlos, això ho diu després de caure, i de, mira, d'haver estat lluitant pel podi, de no aconseguir-ho, i dedueixes que està molt enamorat d'aquesta cursa, i, bueno, és el més important. Jo crec que a ell li hagi agradat el Tour, el teu del debut, que l'hagi descobert com el que és realment la seva essència, i que l'hagi gaudit, no? Després, al marge del resultat, de guanyar etapes o no, això, mira, ja arribarà tota la resta, eh? I per sort per ell ha anat molt bé aquest Tour. Però més important que li agradi perquè tindrà molts anys per anar-hi cada any i disputar-ho.
S'acaba el Tour, per sort ja no patim aquella depressió post-Tour, perquè ara tenim el Tour femení, que és una setmana més, que ha començat molt malament amb el que li ha passat a la Mireia, li enviem una abraçada des d'aquí, però vaja, ens esperen també uns quants dies molt guapos, eh?
Sí, sí, molta llàstima, per ella, perquè ha fet pocs quilòmetres al principi de l'etapa només i bueno, desitgem sobretot molt bona recuperació i ànims perquè torni a fer el Tour de França, no? I per part nostra, això, mira, comença de Clermont-Ferrand el Tour, ve cap als Pirineus, arriba molt a prop d'aquí també, la zona de Toulouse, de Rodés, de Cahors, de Massís Central, que és dura. I jo crec que serà un Tour maquíssim. A mi em va agradar molt l'any passat que vaig anar de visita i bueno, ens espera un bon Tour de França femení també. O sigui que, bueno, que en certa manera, com has ben dit, no estem de ressaca perquè el Tour, aquesta essència, l'esperit del Tour, continua per una setmana més amb el ciclisme femení.
I estarem enganxats tota aquesta setmana. Nosaltres, a partir de la setmana que ve, fem vacances o unes petites o unes poques setmanes de vacances, tornarem per la Vuelta. Qui ens escolti, que per la Vuelta tornarem a ser aquí i també serà Vingegaard, eh? No sé si et va sorprendre aquesta declaració.
Sí, molt. Em va sorprendre molt, eh? I de fet, mira, va ser fruit d'una entrevista que vam tenir per tres mitjans, de premsa escrita sobretot, i País, Marca i l'equip, i mira, ell ho va dir, no? Els hi va donar aquesta exclusiva perquè ningú havia anunciat, i ell, mira, crec que un cop ha passat l'última setmana ha anunciat que, del Tour, em refereixo, que estarà a la Vuelta a Espanya. És que a la Vuelta ens trobarem amb un cartell impressionant entre els que han fet el Giro, els que han anat al Tour i dic que han fet el Giro i que arriben més descansats, els que han fet el Tour i han caigut, no? O els que han anat molt bé, com el cas del Vingegaard. Clar, ens trobem una Volta a Espanya amb moltes ganes, d'aquell final de festa a voltes grans.
Doncs per allà hi serem, per allà ens hi trobarem. També hi serà, i esperem que en bona forma, el David de la Cruz, que va caure en aquest Tour, i ara parlarem amb ell perquè ens expliqui a veure com hi arriba. O sigui que, Joan Antoni, ens veiem per Barcelona, aquesta Vuelta que començarà per allà, tindrem les primeres etapes aquí ben a prop, o sigui que fantàstic poder-ho trobar aquí ben a prop. Que descansis aquests dies.
Igualment, bones vacances i ens veiem a la Vuelta.
Ràdio Vuelta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Excepcional avui la xerrada, la conversa amb el Fletxa, moltes reflexions interessants les que ens ha aportat. Ho trobarem a faltar durant aquestes setmanes, però insisteixo, tornarem ben aviat abans de l'inici de la Vuelta. Ara vull saludar el David de la Cruz. Ja sabeu que va haver d'abandonar aquest Tour de França després d'una caiguda en un revolt de dretes, en un descens. Quina llàstima, perquè el David tenia bones cames, es trobava bé, el que passa que aquella caiguda va ser fotuda, es va fer mal. Van patir inicialment per veure què li podria passar, però que està a casa ja tranquil, li agraïm que ens vulgui atendre i que parlem de com es troba, de com ha viscut aquest Tour i de què li espera en el futur més immediat. Esperem que estigui a punt per disputar aquesta Vuelta. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bueno, doncs ara millor, que ja ha acabat el Tour, doncs com a mínim ja no em queda jo d'haver de mirar les etapes per la tarda i pensar que havia de ser-hi allà. Hòstia, per tant, doncs, bueno, amb aquest aspecte, doncs millor.
Bueno, ara et preguntaré si has seguit aquest Tour des de casa, però d'entrada et volia demanar com et trobaves de les lesions, perquè ens vas fer patir en un primer moment.
Bé, bueno, ara ja estic millor. Sí que és cert que en un principi la meva preocupació principal era veure si tenia alguna fractura en el colze, que sí que això sí que és una lesió molt més complicada de recuperar, però bueno, sembla ser que està tot bé. Sí que és cert que encara tinc mal i que per entrenar amb normalitat doncs encara no puc, però bueno, sí que veig que les sensacions que he tingut al llarg d'aquesta setmana doncs, han sigut que cada dia tinc el colze millor i he tret els punts de sutura i, per tant, doncs, bueno, ja gairebé normal.
Saps que m'has deixat de pedra perquè aquests dies res, que fa res, que vas caure i aquests dies he vist que ja estàs entrenant? De fet, avui te'n vas entrenar. Com estàs? Com és això?
Bueno, doncs al final és el que toca, no? Quan vaig haver d'abandonar el Tour, doncs no ha de mirar el següent objectiu, que és la Vuelta a Espanya, i per tant, doncs tampoc vaig arribar en aquell punt del Tour de dir, ostres, he arribat allà a un estat de fatiga molt gran, perquè al cap i al fi va ser l'etapa número 12, per tant, doncs, és com una mica més llarg que el Dauphiné. Vaig estar, 4 dies parat, i després ja vaig començar amb el rodillo, i ara ja estic a la carretera, per tant, doncs és cert que tampoc doncs, no em queda cap altre remei, no, que centrar-me en la recuperació, a la cartera i no perdre gairebé l'estat de forma o el ritme dels entrenaments pensant en la Vuelta a Espanya, que és el segon objectiu.
Clar, dic això perquè és que vas fotre una bona garrotada. A tot això hi hem de sumar, tu ho explicaves també, el sacrifici pel que fa entrenaments, estades en alçada, pesar el menjar constantment, controlar tot el descans. Sé que és un tòpic, però és que aquest esport és extremadament dur, eh? Que estiguis ara ja entrenant un altre cop pensant en el proper objectiu en comptes d'estar descansant, és que em sembla, bé, admirable.
Bueno, penso que tampoc, o sigui, un s'ha d'adaptar a les situacions que té, no? I per tant, ostres, sí que és cert que va ser molt fotut perquè hi ha molta feina al darrere abans d'anar a un Tour de França, que per mi era el principal objectiu de l'any, on tenia, doncs, bueno, moltes il·lusions i també, doncs, esperava poder assolir uns bons resultats i quan això, doncs, per causa d'una caiguda, doncs, no és factible, una deixar res, 3-4 dies per recuperar-se del cop, però tampoc et pots quedar massa temps allà parat perquè la vida continua, el ciclisme continua i la temporada també va avançant i, per tant, doncs, bueno, un ha de pensar en segons objectius perquè si no ho fa el mateix ningú farà per mi, no? Per tant, doncs és el que toca i tampoc ho penso com... Home, està clar que m'hagués agradat fer el Tour complet i estar lluitant pels meus objectius, però quan no pot ser, doncs penso que el que un ha de fer doncs, és continuar treballant i esperant que aquesta feina doncs, que es fa a l'ombra doncs surti, no? Més tard o més d'hora.
Mm-hmm. De feines a l'ombra n'hi ha moltes. Recordo aquests dies al Tour que parlàvem i tu em deies que estàveu molt centrats en ajudar el Cavendish, que era molt important per vosaltres. Tampoc les coses van anar bé amb ell. I tinc la sensació que tu, quan vas caure, estaves en el millor moment d'aquest Tour de França. Tu ets un corredor doncs, que vas començar molt bé, de fet, estaves molt bé quan vas començar el Tour de França, però mica en mica encara vas entrar més en carrera. Tens la sensació que quan vas haver de deixar la prova estaves en el teu millor moment dins d'aquest propi Tour?
Home, estava en el meu millor moment dins del que portava del Tour. Jo soc un corredor que sempre m'he trobat que a les voltes grans, doncs, quan he pogut fer una bona feina, doncs sí que he tingut sempre la sensació d'anar més a mesura que la cursa anava avançant. Normalment, sempre la darrera setmana, en totes les voltes grans que he tingut un bon nivell, doncs ha sigut la meva millor setmana. I jo penso que anàvem per aquest camí, no?, al Tour de França, i, bueno, doncs sí que va ser una llàstima doncs, que estàs en un moment allà que durant la cursa un va creixent o la meva forma física anava creixent i, per tant, doncs, jo tenia, doncs, ja et dic, moltes esperances en el que podia succeir a la segona part de la cursa, tinguent en compte també que veníem d'una primera part molt dura que bueno, doncs, que a mi també m'afavoreix molt quan hi ha molta fatiga, no, al pilot i res, una llàstima que no haver pogut aprofitar.
Ara t'he tret el nom del Cavendish... És diferent córrer una volta amb ell a l'equip? Perquè tothom parla de la personalitat, del magnetisme que té aquest corredor. De fet, requereix també molta atenció per part del reste de companys de l'equip, però tant a dins la carretera com les hores que passau a fora, és diferent córrer un tour amb ell a l'equip?
Sí, home, això no tinc cap mena de dubte. Sobretot tinguent en compte que era el Tour de França i que ell anava a buscar doncs, el rècord absolut de victòries, no? que encara doncs, ell té el rècord, no? Empatat amb l'Eddy Merckx, però volia superar i hi havia molta expectativa al voltant d'ell, per tant de l'equip i per tant també dels mitjans de comunicació. I era una cosa que tu podies apreciar, no? O sigui, baixaves de l'autobús i veies cada dia doncs, un munt de persones de diferents mitjans esperant doncs, qualsevol declaració seva o qualsevol feedback de com havia anat l'etapa. I també, doncs, de cara a l'equip i de cara als patrocinadors, doncs és un corredor que té molt de pes. En el Tour de França encara molt més i sí que és cert que ho he sentit doncs, d'una forma molt especial, a diferència d'altres grans voltes que he fet amb l'Astana, no? Sí que és cert que a altres curses amb l'Sky, doncs, quan compartia equip amb Froome, doncs també creava molta expectativa per part dels mitjans de comunicació. L'any passat al Giro, doncs també amb l'Astana va ser forta la repercussió mediàtica que vam tenir perquè era el darrer Giro del Nibali, però penso que per l'equip Astana no es pot comparar la repercussió mediàtica que hem tingut com la que hem tingut amb el Marc cap altre corredor i a nivell personal doncs, ha sigut una cosa molt maca doncs, també poder viure des de dins.
És que quins companys d'equip que has tingut al llarg de la teva carrera. Algun dia podries escriure un llibre del que has compartit equip amb Froome, amb Pogacar, crec que també vas coincidir, no?, a l'UAE.
Sí, vaig estar en el primer tour que hi va guanyar, vaig estar jo i l'equip també amb ell al tour i, he tingut sort no, d'estar en bons equips i en aquests bons equips doncs, sempre et trobes corredors excepcionals i aquesta és la meva història de moment.
Això del llibre ja ho deixarem per més endavant. Escolta, pel que em deies a l'inici entenc que has seguit el tour per televisió. És que no sé si necessitaves també mentalment desconnectar.
Bueno, ho he seguit a dies, eh? Hi ha dies sí. Que sí que una, doncs, bueno, no ho pot evitar i hi ha dies que dius, ostres, no, vull desconnectar, però sí que els dies més importants, no?, com la contrarrellotge o el coi de la Loce, doncs ho vaig seguir i sí que amb certa enveja, no?, de no poder ser-hi, però bueno, també, doncs, el Tour per mi és una cursa que m'encanta, que si no la puc fer, doncs també m'agrada molt veure com a espectador i penso que ha sigut un tour excepcional per l'aficionat, no? I a més de ser ciclista, sóc un aficionat a aquest esport i per tant, doncs, bueno, tot i que fa mal una mica, doncs, veure una cursa que tu sents que hauries de ser-hi, doncs, bueno, al cap i a la fi, doncs, la passió i l'afició que tens, doncs, pesa més i ho acabes veient.
Ara t'anava a demanar si t'havies passat bé com a aficionat i em respons que sí. Tenia una altra pregunta guardada, David, perquè el dia que vas caure tinc guardades les teves declaracions i és que m'ha quedat gravat. Vas dir, el primer pensament que he tingut quan he caigut ha estat pensar en la Vuelta. Això em va deixar, ja et dic, m'ha quedat gravat. Com aquesta mentalitat del ciclista professional, com estàs centrat en la teva feina i com tens focalitzats els objectius?
Sí, jo sempre he dit, no?, bueno, en el meu cas, no? Com a ciclista professional, la meva feina doncs, és una cosa que la faig 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i gairebé tots els dies de l'any. I per tant, doncs, un sempre està focalitzat en els objectius. I jo quan vaig caure vaig veure que no podia continuar el tour. I el primer pensament que vaig tenir doncs, va ser el segon objectiu, que era la Vuelta a Espanya. No? A nivell personal, doncs està clar que el ciclisme professional és la meva feina, no? I és d'on m'arriba el meu sou, però també doncs, tinc una motivació intrínseca brutal per aquest esport i per poder assolir els meus objectius, que al cap i al fi són... O sigui, tenir somnis per mi és el combustible, no? Que permet que el motor que se m'engegui per poder sortir cada dia a entrenar i per cuidar tots els detalls que un ha de cuidar quan estàs dins del ciclisme professional i per tant, doncs, bueno, va ser el meu primer pensament, no? Dius, ostres, el Tour s'ha acabat, la Vuelta sí que la tenia igualment en ment, no? Des d'un començament de temporada, o sigui, les meves curses més importants passaven per el Tour i la Vuelta, i per tant, doncs, a refocalitzar totes les energies en la Vuelta, perquè també una miqueta per aprofitar tota la feina que he fet al darrer, que he fet durant aquests mesos, que no l'ha pogut treure al Tour, doncs a veure si amb una mica de sort la puc treure a la Vuelta a Espanya.
I a l'última, entenc per tot el que dius que arribaràs bé, a la Vuelta?
Bueno, espero. La veritat és que espero. Jo penso que un només pot tenir el compromís de fer la feina ben feta, no? Ja. I després, doncs, que aquella feina surti o no, ja són, ja, hi ha molts factors, no? O sigui, a l'esport d'elit és... O sigui, hi ha moltes variables que poden succeir, no? O sigui... la sort en cursa, les caigudes, les malalties, etc. Per tant, doncs, bueno, això són coses, són variables que un no pot controlar, però les variables que jo puc controlar són l'entrenament, són el descans, són l'alimentació i fer les coses, doncs, al màxim de bé possible. I estic centrat en això i espero, doncs, que, bueno, està clar que quan un treballa, doncs, ho fa amb l'esperança o amb la convicció de que aquella feina doncs tindrà uns bons resultats i és la meva idea, doncs, arribar a l'altura, a la Vuelta, perdona, amb les millors condicions possibles i tant de bo que em trobi bé i que pugui fer un bon paper i tenir el protagonisme que no vaig poder al final tenir al Tour de França.
A la Vuelta sempre t'ha anat molt bé, eh? 3 top 10 amb 3 setenes posicions, una etapa, has estat líder, no sé si el vas sentir, eh? Serà Vingegaard.
Sí, però bueno, al cap i al fi jo sempre he dit que la Vuelta a Espanya és una de les curses amb més nivell que hi ha, perquè sempre concentra a tots els corredors que et pots trobar al Giro o al Tour, és a dir, per mi és de les curses a nivell internacional amb més nivell que hi ha, sempre si veus la llista de participants any rere any és espectacular perquè trobes corredors que venen del Tour, d'haver fet un bon Tour, corredors que al Tour no els hi ha anat bé i també van a la Vuelta, corredors del Giro que van disputar el Giro i també van a la Vuelta, no? És a dir, i aquest any perquè hem de tenir en compte que els mundials seran abans, però també sí. Trobes moltes vegades corredors superimportants que estan a la Vuelta pensant en el mundial. Per tant, és una cursa que per un motiu o per un altre concentra a una quantitat de corredors d'un nivell excepcional i bueno, jo penso que és més especial perquè si un fa alguna cosa en una cursa d'un nivell tan alt, doncs penso que té més mèrit i bueno, hi ha moltes ganes de que comenci, perquè aquest any ja saps que comença des de Barcelona, la segona etapa passarem per Sabadell, i per tant, doncs, bueno, serà especial.
Doncs mira, hi coincidirem, ens hi veurem aquells dies, o sigui que tindrem temps per parlar-ne. David, moltíssimes gràcies per la teva atenció, sobretot que et recuperis molt bé, que això vagi ràpid, i el que et deia, ens veiem a la Vuelta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
Finisher. La suplementació nutricional de Kern Pharma us ha ofert Ràdio Volta. Well, they tell me about the pie up in the sky, waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share of what's mine. And then the harder they come, the harder they fall. What I know, no! The harder they come, the harder they fall. What I know. Oppressors are trying to keep me down, trying to drag me underground. And they think that they have got the battle won. Oh,
shine. I'm gonna get my shine out. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall. Wanna know? The harder they come, the harder they fall. Wanna know? The harder they come, the harder they fall. Wanna know?
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.